ivetresnoticies.com. El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 4 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, felicitarem a tots els lloritans i lloritanes perquè enguany, el 2026, fa 100 anys que la comuna és de Lloret. Hi va haver de passar un any d'ençà de la independència de Sineu fins que la comuna, que és un lloc preciós en el qual vos convidam a visitar, va passar a ser del municipi de Lloret després de la seva independència. Després abundarem amb un tema que hem tractat en el programa del dia, però des d'una altra perspectiva. El malestar que hi ha entre els professors i els mestres perquè poc grapat de famílies basten per tombar la direcció d'una escola. Però és que no parlarem de tots, parlarem dels pares. Fins ara hem parlat de si els lots fan o deixen de fer. Volem parlar de l'associació de directors i directores d'infantil i primària, perquè sembla ara comencen a ser conflictius els més menuts. Primer eren els de secundària i els de batxiller, però és que ara fins i tot ja de menuts comencen a ser maleducats, quan dèiem un temps. A la nostra radiografia mallorquina parlarem amb Daniel Quecles, que és una persona que coneix molt bé el món del turisme i el món hoteler a Mallorca, però des de fa molt d'anys, i volen saber ben com ha canviat aquesta Mallorca d'un temps fins a la d'avui en dia. I en el nostre món de paraules, avui en Xavi Oliver mos mostrarà d'on ve i com sona s'esperant, un idioma artificial que se va crear en teoria per ser una llengua franca que parlés tothom i que unís a tothom perquè no va tenir èxit esperat. Així que no, Yolanda Ruiz a la producció i en Bernat Nadal en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.
Cerco un centro di gravità permanente que no mi faccia mai cambiar idea sulle cose, sulla gente.
Ara rebem la nostra tècnica, en Bernat Nadal. Quin personatge, en Franco Battiato. Un personatge únic, irrepetible. Irrepetible, no n'hi ha cap altre com ell. Centro de gravitat permanente. Per què? Perquè parlem del centre de Mallorca. Parlant del centre de Mallorca. Aquest dia ha fet 100 anys que la comuna de Lloret va ser cedida a l'Ajuntament lloretà. De fet, abans, des del 1767, l'espai ja era de gestió pública, però de Sineu, on pertanyia a Lloret. Ara, declarat el centre de Mallorca, pels geògrafs, no hi ha dubte, no hi ha discussió, ni sencelles, ni costits, no. La comuna és un petit refugi de natura, ben enmig de l'illa. Cada cap de setmana centenars de ciutadans l'ocupen per fer dinars, passejar, jugar, córrer. Saludam el balde de Lloret, Sebastià Mangual. Bon dia, balde, i molt d'anys. Fa 100 anys que la comuna és lloritana.
Bon dia a tots, moltes gràcies per anys. I sí, fa 100 anys que és nostra, que és lloritana 100%. Perquè, bé, els lloritans sempre havia estat, malament quan estàvem adherits a Sineu, si una cosa està clara, que la comuna era de Lloret, mai se va dir la comuna de Sineu, dir això.
D'acord, bon punt, perquè estava allà, malament en aquell temps, el Lloret, Lloret estava allà, d'acord. Però diuen que en temps dels talaiots, ja han trobat, restes van passant nostres, un dels jaciments arqueològics més rellevants del pla, malament no se pot visitar la cova d'Andalusia, vull dir que és un lloc que ja sabien que era un lloc bo, els nostres avantpassats, no?
Segur que ja tenia bones vibracions. Sí, a dir, tenim la cova d'en Dinar, que sí que se pot visitar, eh?
La cova, sí.
Està oberta, sí, els dies està senyalitzada. De fet, ara hi ha un projecte important d'adequació del lloc, de neteja, perquè encara sigui més visible, i d'estudi i senyalització nova, sí. I sí, els dies és que és un... un lloc, és a dir, aquest és el més assenyalat, el de la cova d'en Dinar, que és una tomba funerària, i és de veure.
També té un poquet la comuna que... per llonguets...
Ara t'havia perdut.
Sí, no, som aquí, sí. Per llonguets com jo, sí, que no som en mesura en quarterades, fa 180 quarterades, que això ve a ser 180 camps de futbol, per aquells que no sabem de quarterades, és a dir, ja n'hi ha. I té un poquet de caça, un poquet de ramat, però sobretot els usos recreatius són els principals, no és així?
Sí, els usos recreatius, ara, evidentment, perquè fa 20 anys, és a dir, poca gent anava a passejar, anava amb bicicleta per dins la comuna, anava a dir curses de muntanya, de córrer a peu, tot això no era, és a dir, s'empleava per casa, la pastura era una part important, l'aprofitament de la fusta, tal. Què passa? Que darrerament, i sobretot, ens hem donat compte, després de la pandèmia hi ha un boom de gent de ciutat o d'altres pobles que mos visiten, i sobretot a gaudir de la comuna, que estem xerrant de 180 quarterades d'espai lliure amb un camins plans, perquè clar, dir, això és una altra cosa, dir, es obert a totes les edats, o sigui, que anar a fer una excursió per la serra, un lloc públic, té la seva dificultat, diguéssim, de pendent, i allà penso que és un lloc que per passejar és fantàstic.
Cert. A més, també denota la importància que tenia el control dels recursos naturals, com heu dit, la llenya, la pastura, l'aprofitament forestal en una Mallorca un temps encara, fa 100 anys, molt vinculada en el món rural. I de fet, hi havia guardes d'endiots, de porcs, que eren una part important de la gestió de la comuna un temps, no?
Sí. Bé, no sé, quasi, no sé si tot coneixeu la comuna. La comuna ara és un pinar, bàsicament, amb els seus problemes de... Tenim una plaga de tomicus, que és un perforador que està fent molta mortandat en els pins, però la comuna fa 50 anys no hi havia cap pi. L'aprofitament forestal de les llenyes per cremar, per fer foc, per cuinar, és a dir, estava netíssima. De fet, se va d'una carretera solta que més o manco pràcticament hi dova un quilòmetre lineal. Se veien, ara és impossible. És dir, era un aprofitament... De fet, és a dir, la comuna, és a dir, va ser, diguéssim, es detonant d'uns dels detonants, una era ja la identitat que teníem com a poble, però l'altra va ser aquest interès econòmic que tenia Sineu damunt la comuna, i que lloritans també, i va ser un dels detonants que varen fer que el procés anés en banda.
De fet, he llegit que l'aprofitament agropecuari va fer que entre l'any 56 i l'any 60, és a dir, estan parlant de fa relativament poc, els indiots criats a la comuna i la posterior venda suposaven gairebé el 20% dels ingressos de l'Ajuntament de Lloret. És a dir, que allà hi havia una bona indioteria, com hi havia aquí a Palma, que un 20% dels ingressos d'un ajuntament és molt, i només de la venda d'indiots. Estan parlant de l'any 60, no estan parlant de tant enfora, és a dir, era, encara hi havia aquella Mallorca vinculada en el món agrícola no fa tant, i que suposava un bon d'ingressos per Lloret.
Sí, era això, s'arrendaven trossos i endiots, també hi va haver temporades que hi va haver porcs, és a dir, i els lloritans que tenien guardes, pues anaven i aprofitaven el terreny per pastura, sí.
I era així. Jo no ho sabia, però sabia que hi havia una capella, però que ara de dins hi teniu instal·lacions esportives, no? Però de totes, és així.
Bueno, sí, la banda de... Sí, a final de 70 se va... Bé, l'escant de futbol va ser la primera instal·lació que es va fer a Saborera. Això digués ja en els anys 60, no? Ara no et sabria dir exactament, però va ser la primera sessió que se va, que se va donar per poder construir un camp de futbol. Arrel d'això, llavors se va crear el que ara dèiem el poliesportiu, la seva piscina, això ja va ser en els anys 80. Es bar, pistes de tennis, es diu, això va, exacte, estar a una vorera, a la banda de cementeri, diguéssim, que és allà on tenim tot la situació esportiva de Lloret està concentrada aquí.
I doncs nosaltres no tenim més que felicitar lloritans i lloritanes, perquè sempre que parlem de tota manera amb un ajuntament, nosaltres fem allò que se diu proselitisme mallorquí, no? És a dir, que segur que hi ha un caramull de gent, per exemple, d'Andratx, o de Set Salines, o de Cap de Pere, que mai ha estat a Lloret. I d'això és una oportunitat per conèixer la comuna. Te'n vas a berenar, ja sigui per davés del Pou, i després visites la comuna, i així fem economia circular, i és el bé, no surten de Mallorca, és el que jo sempre dic. Lloret, Pina, el Gai, de tot allò, és preciós, i paga la pena pegar-hi un vot, perquè la comuna, la veritat, és una vertedera per societat, és un tresoret que tenim ben enmig de Mallorca, i vos convidem...
Tu ho has remarcat, no?
Com?
Exacte, tenim el centre de Mallorca,
sí.
Sempre... Ja estem entre els baldes de Costit, Sencelles, Cineu, amb aquest, però no, està ratificat per l'Institut Geogràfic... Sí. Que el centre està dins la comuna.
Me sap molt de greu, tenc una cama vinilera, una vilafranquera, una costitxera i una sencellera, però el centre de Mallorca és a la comuna, ho diuen els científics. Me sap greu, però és així, ho han de reconèixer.
És així.
Sebastià Mangual, moltíssimes gràcies per atendre'ns i sobretot enhorabona per fer 100 anys que gestionau d'aquesta manera tan maca un espai tan guapo i necessari com és un pulmó, com és la comuna d'en Bunyola, de Lloret, que tens una altra comuna. Ja parlarem amb l'Ajuntament de Bunyola, també per sabrement que és la comuna de Bunyola, per en aquest cas parlem amb la de Lloret, que convidam a tots els mallorquins, que segur que no han estat, a visitar-la. I així fem economia circular. Molt d'anys per l'any que comença i molt d'anys per la comuna. Val-la, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tots. Una ferrada
molt gran. Nosaltres ara d'aquí una estona ens posarem seriosos perquè hem de parlar del paper que tenen els pares a l'actitud dels al·lots a l'escola.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Diumenge, a les 12, segueix amb esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreres!
I a primera divisió, tota l'emoció des del Metropolitano del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Nivetres.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Eren els Ramones des de Nova York que cantaven el rock and roll de l'institut, li podríem traduir, rock and roll high school. Per què posam aquesta cançó? Idò, perquè volem que escolteu aquestes paraules que va fer fa poc en el diari Última Hora la directora de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària de Mallorca, la Joana Maria Mas. Cada vegada hi ha menys vocació entre els mestres i professors, perquè els qüestionen de manera continuada. Hi ha menys interès per a ser mestre. Si no, per què estan buides les llistes d'interins? Gran reflexió. La Joana Maria Mas, en tres dècades d'experiència, veu molt de canvis d'un temps a ara, i avui volem parlar des de la perspectiva dels pares, no dels alumnes, que varen parlar fa poc. Joana Maria, bon dia, com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Bueno, tu dius que quan vas començar les famílies tenien ganes que els seus fills progressessin, aprenguessin, i que ara ja no veus això. El manco, jo record que sí, que el professor tenia raó quan jo anava a escola. I tu veus que tres de dècades després ja no veus això en les famílies. Sempre volen tenir la raó, donar la raó als nens? Com és això? Què passa exactament amb els pares? Parlem dels pares.
Sí, bé, tampoc, vull dir, no, evidentment no se pot posar a totes les famílies dins el mateix sac, perquè hi ha famílies que tenen molt bona relació i molt bona coordinació en les escoles. I d'aquestes famílies no en parlam, perquè com que tot va bé, el dia a dia és la normalitat, que tot vagi bé, i per tant, no s'atreuen a destacar a les famílies que s'integren dins el projecte educatiu de centres i col·laboren. El problema és que sí que des dels anys ha anat evolucionant la relació d'algunes famílies amb els docents, que nosaltres pensem que ve donat també pels canvis dins la societat, i que ara el fet de que hi hagi tanta xarxa social i tanta, diguéssim, tanta informació que moltes vegades no és certa o no està contrastada, fa que se posi molt, diguéssim, en tela de judici la feina que se fa dins les escoles i la feina que fa el docent. Això, per persones que tal vegada no tenen la capacitat crítica d'analitzar la informació que arriba, les fa tenir la impressió de que poden qüestionar qualsevol cosa que se fa a una escola o qualsevol decisió que pren un docent relacionada amb tant com sigui informació curricular com a l'hora d'aplicar un reglament i aplicar una sanció, per exemple, relacionada amb un incompliment de normes de convivència. I és aquí on se donen els problemes. I també en el que s'ensenya dins les escoles. Tenim un currículum que s'han de complir, i dins els currículums se contemplen molt de temes relacionats amb la convivència, amb la inclusió, amb el respecte a la diversitat, i de cada vegada més s'adonen, se qüestionen, per part d'algunes famílies, se qüestionen el que se fa a dins les aules. I això fa que hi hagi docents que si, sobretot si s'han trobat de manera reiterada en casos d'aquests, els fa dubtar a l'hora de posar en marxa algun tipus d'activitat o algun tipus de mesura. Per exemple, el fet de treballar el 25N a dins les escoles, que és una cosa que forma part dels continguts transversals del currículum, però ja hi ha gent que se planteja, no sé si ho haurien de fer, perquè jo a la meva classe tinc famílies que me diuen que no estan d'acord amb això i que no volen que els seus fills ho facin. Igual passa, potser, en les sorties escolars o en els viatges d'estudis. Hi ha algunes escoles que ja s'estan plantejant, algunes s'ha plantejat i ja ho ha fet, llevar viatges d'estudis, perquè en lloc d'entendre que és una activitat totalment voluntària per part del professorat i que és d'una gran responsabilitat durant uns infants 4 o 5 dies de viatge i cuidar-los i diguéssim, actuar un poc com si fossin el pare i la mare, quan arriben, en lloc de rebre un gràcies, reben una queixa de si s'ha perdut un calcetí o de que si el nen li ha dit que s'havia avorrit i que el nen no s'havia divertit. Em compta això, que potser pareix una exageració, però passa. I això, lligat a la conflictivitat que tal vegada hi és vera que dins infantil i primària la conflictivitat de l'alumnat no se dona tant, se poden donar casos aïllats, però no és l'habitual. A secundària sí que sé que pateixen més situacions d'aquestes. Hi ha gent que diu pues no val la pena fer de mestre, i altres tenim venen practicant a la universitat, que venen molt implicats i això, però ells veuen el dia a dia dins les escoles, i algun diuen, ostres, és que això és complicat per donar resposta a tothom, perquè qualsevol problema que es produeix, si les famílies no tenen la capacitat de seure-se i vol escoltar i vol entendre que tothom té raó, per exemple, amb una baralla d'infants, s'ha de mirar les dues bandes i s'ha de xerrar tots dos, però una escola, jo qualque vegada havia dit a qualque família, i què vols que facem? El tren de fora, l'expulsant per sempre de l'escola, malament s'obri un expedient a primària, el fet de que s'obri un expedient a un nin perquè ha pegat un altre i li ha fet mal, evidentment que s'obri un expedient perquè s'aplica les normes de convivència, però és que també és un nin, també és un menor, i no li podem demanar el seu cap. I això a vegades creen conflictes amb els docents i amb les famílies i amb les escoles en general, que fan que la gent se plantegi si ha de seguir fent feina. Jo conec algun cas de persones que eren mestres i ja no són mestres, ara fan feina d'una altra cosa, perquè s'han quedat molt cremats. Per tant, és una realitat que... I jo crec que això passa per dignificar la funció docent. És a dir, ja no a nivell de que cada escola faci bona feina, evidentment, però si no, a nivell social s'ha d'intentar dignificar i respectar més la figura del docent, perquè té una missió important, que és educar i formar en els infants amb els valors... I
de les més importants, no? Els docents, els metges i jutges, jo crec que és el més important. Tu dius que ja no són mestres, jo conec quatre casos de periodistes que s'han fet mestres perquè ja no aguantaven en el periodisme, no sé si han voltat de la pella per caure en el foc. D'aquí un parell d'any ho sabrem. Però te posaré un exemple. La meva dona i companys que tenim, que són mestres, diuen que en molts de casos, no sempre, quan veus els pares... entens per què els fills són com són. Que de vegades se tracta de simple educació, de bon dia, gràcies, perdoni, per favor. I que de vegades hi ha com una por a traumatitzar en els infants. Ja no sé si tu estàs traumatitzat o jo no estic traumatitzat, perquè què ha passat, què està passant, què se pensen aquestes persones, quines excuses vos posen, perquè una Margalida Capellà, professora de Dret Internacional de la Universitat, me va contar que lots de 22, 23, 24 anys van a revisió d'examen a la universitat en son pare o en sa mare. Tu t'imagines quina vergonya?
Ho he llegit.
T'imagines quina vergonya? Jo no hi vaig anar mai. Què està passant? Què deu haver passat, tu, que dus tant d'anys en la docència? Tenen patre o mentis en l'os? Repeteixen el que veuen a casa seva? Què passa? És que jo no ho comprenc.
Bé, per una banda, estan el tema dels valors. Està clar, i jo sempre ho dic, a un infant que a l'escola li fa afectivitats relacionades amb una sèrie de valors, valors que tota la societat hauria de compartir, però que a casa no pensen el mateix, en aquest infant li creem una dicotomia dins el seu cap, perquè les escoles pesam relativament, però és que el més normal del món és que el que pesa a un infant és el seu entorn familiar. Son pare i sa mare són el més important per ell. Per tant, si a casa seva li inculquen un altre tipus de valors, o si un infant li diuen si te peguen, tu pega-li més fort, per exemple, que això s'adona, moltes vegades ho han sentit, i després a l'escola ell fa això, pega per alguna cosa, per una jugueta, per exemple, per una jugueta, perquè vol el mateix llibre que té l'altre company, i li diu, me'l dones, i que ell li diu no, i diu, pues te pec. I a l'escola el renyam perquè fa això, però que a seva li diuen, tu si vols una cosa, defensa-la. És a dir, són exemples un poc simples, però és el que fa aquests infants tinguin aquest problema per discernir el que està bé i el que està malament, perquè ens creem nosaltres el conflicte. Si no hi ha una unió entre el que l'institució escolar, les escoles i els instituts, ens volem ensenyar i el que hi ha a casa, hi ha un problema. Nosaltres ens donem compte que amb els infants petits és més fàcil que respectin el que el mestre diu. Quan dic petit, dic que el mestre és de l'alumne d'educació infantil, de primer cicle, segon cicle, però a tercer cicle, de cada vegada més, tenim ja alumnes que qüestionen en el mestre. No amb violència ni amb agressivitat. Però, i això per què ho he de fer? No. Jo això no ho vull fer.
Que de cada avui vegada som estava... que antigament era més secundari i batxiller i ara primària i a primària infantil i primària ja comença a passar. De tota manera, ma mare que era mestra d'escola, ara tindria 100 anys, de que a l'escola t'ensenyen cultura, però que l'educació l'has de dur de que teva. Saps? A dir bon dia, perdoni, gràcies i per favor t'han d'ensenyar que teva, no t'han d'ensenyar a l'escola. Joana, m'apreix aquest tema, et dona per tant que haurem de tornar a parlar, perquè me sembla que, malauradament, això no ho arreglarem d'un dia per l'altre. Què te sembla si
no,
més qui ve? Si més qui ve t'ha tornat a telefonar, perquè segur que hi ha qualque altre tema a comentar. Segurament. No, Joana Maria Mas és directora de l'Associació de Directors i Directores d'Infantil i Primària de Mallorca. Fa 30 anys que fa feina a la docència i me sembla que tornarem a parlar amb ella, com han dit. Joana Maria, moltíssimes gràcies, sobretot perquè sabem que avui estàs un poc escanyada de la veu i has fet l'esforç per atendre'm-vos. Moltíssimes gràcies, Joana Maria.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I seguim parlant.
Sí, continuarem xerrant. Nosaltres ara amb la nostra radiografia mallorquina.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
El turista 1.999.999, cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones, pero es igual.
Una radiografia que, com podeu escoltar, avui volem aprofitar per reflexionar sobre el motor econòmic de la nostra illa i les seves conseqüències. És a dir, parlant del turisme, Joan.
Així és, volem conversar sobre el nostre model turístic, mirant enrere també per saber d'on venim. I avui ho fem a través del testimoni d'una persona que pràcticament és nat a un hotel per un dia, perquè és fill de director d'hotel, ha conegut molt de llocs, ha fet feina a diversos països del Carib i de Centroamèrica durant 17 anys, i ha passat per quasi tots els departaments d'un hotel, fins a acabar com a executiu d'una cadena hotelera. I avui estem molt contents perquè el rebem aquí a l'estudi. Ell és en Daniel Kecles, ja el podem saludar. Daniel, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé, i molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Daniel, nosaltres aquí en aquesta radiografia mallorquina que practicam cada dia, volem descobrir una mica com som els mallorquins i mallorquines, què feim, i fins i tot quina és la nostra història. Clar, turisme, hotels, això molt sona aquí a Mallorca, en tenim una idea. Deies que pràcticament hem anat a un hotel. Com eren aquells hotels d'un temps, de quan vas néixer, i com són els d'ara?
Ha canviat molt. La veritat és que ha canviat molt. Hem de tenir en compte, jo no vaig néixer a un hotel, però sí, diguem que els meus pares vivien als hotels i jo estava allà, a lloure per allà. És a dir, jo tenia molt de pares, que tots els, i mares, perquè tot el personal m'anava darrere i me vigilava. Una gran diferència d'antes, d'abans i ara, et diré que és el temps. On anaven els temps? Un temps, en aquell temps, ja recordo que venien els turistes, venien 2 setmanes a l'hotel. Què passa? Això mos canvia tot. En 2 setmanes que els teníem aquí, teníem temps de conèixer-los. Teníem temps d'estar amb ells. Ells tenien temps de conèixer-mos, de demanar-mos qui som, com és la nostra cultura, què menjam, a on anam. Molt d'aquests clients els agradava tant. Era un temps on tot era molt més verd, jo també. I en aquell temps hi havia molt de repetitius, que venien un temps i l'altra temporada tornaven. Hi havia el client de saber que venien 1 mes, 2 mesos, 3 mesos. Per tant, era un client molt més proper a nosaltres. Jo record de clients d'altres anys que veníem i jo, com a fill de director, altres persones, com a fill d'un camarer, de la dona de Fenet, els duen xocolates, els duen galletes, els duen cosetes, sempre un petit detall. I eren molt, molt més proper. Això és la gran diferència a del que teníem abans a el que tenim ara. Ara tenim estancis de 3, 4 o 5 dies. Diguem, una manera de xerrar, venen a tir fet.
Yeah.
És a dir, els que venen a tir fet. I ja no és tan important Mallorca. A les persones de Mallorca, me refereixo. Ja no som naltros importants. Un temps sí érem importants, naltros pels turistes. I de qui naltros li teníem aquesta estima, als turistes. Els estimàvem molt, perquè també els se deixaven estimar, perquè ells venien a prendre de naltros, a veure com érem. Mos demanàvem i el menjar i la paella. I aquestes coses que venien, que naltros també en aquell temps hem de tenir en compte, que el turisme... el mallorquí tot pa que nosaltres érem massa venedors de la nostra. Les sobrassades en el bufet han vengut després dels anys 90.
No eren.
Els nostres productes han vengut molt més després.
Era desayuno continental. Baked beans. Els donaven el que ells berenaven.
Això mateix. És a dir, aquí també es veuen altres, teníem els souvenirs, i en els souvenirs hi havia aquestes postaletes que hi havia coses que no eren nostres, la veritat. De qui començam? És una veritat, de qui començam?
I, Daniel, que, com dèiem, també tens experiència això amb hotels a països del Carib, a Centroamèrica. Tu què creus que era allò bo que tenia el sector hoteler mallorquí i que se va saber exportar tan bé arreu del món?
La veritat és que l'èxit de l'hoteleria de fora de Mallorca, per començar, va ser exportada a jocs de la península, a Canaris, jo recordo, Nina, haver estat a Eivissa, haver viscut a Huelva, a Matalas Canyes, haver viscut a Conil, a Càdiz, Mas Palomas, a Gran Canari, a molts de jocs. I era l'hoteleria d'aquí. Hi ha diversos punts que nosaltres, des principi, vam ser molt, molt, molt forts. I això... va fer que triomfassin per altres bandes després del Carib i Centroamèrica i ara vacilaré un poc d'on anàvem en cobrat en els altres.
És que això t'anava a dir, perdona, jo he anat a hotels, altres bandes, i tu, Joan, que ets molt viatger, aquí un 3 estrelles, aquí un 3 estrelles, li donen cobrat a un 5 estrelles de moltes bandes. El verano no. El verano no. Ah, que sí, vosaltres que heu viatjat més que jo.
És veritat, és veritat.
Sí, és així.
I ja et diré, per començar, un dels punts molt forts és el control de despeses. L'hoteleria mallorquina des de sempre, des del principi, han sigut molt fort amb un control de despeses. És a dir, tot el que entra, com compram? Com compram? Hem de comprar a bon preu, perquè si compram a bon preu, llavors el marge de ganàncies és millor. Però naturalment hem d'anar alerta. Aquí hem d'anar alerta, perquè què passa? No comprar el més barat de tot vol dir que triomfem, perquè si donem porqueria, com malauradament hi ha alguns hotelers a Mallorca que ho fan, i això ho hauríem de vigilar. Ho hauríem de vigilar perquè això mos dona mal nom. Això no convé. No és lo normal, però passa també. Hem de saber comprar, hem de saber quin client tenim. Aquest client que ve, què és el que li agrada? Què ha pagat? I d'aquí hem de saber comprar i ajustar. I amb això hem sigut molt bons, els mallorquins. L'altre punt on l'hoteleria mallorquina va exportar i va ser molt bo, va ser la gestió. La gestió dels hotels mallorquins a Mallorca ha estat molt bona. Hem estat molt bo gestionant, hem estat molt a prop del client. Com deia abans, no, van començar a prop del client. El director abans era un anfitrió. Estava amb el client, tot, coneixia tots els clients.
No se'l veu tant, ara, el director.
Ara no està. Això mateix, està tancat una oficina.
Anfitrió, t'ho has dit la paraula. Anfitrió.
I han sabut gestionar l'hotel. Com han sabut gestionar? L'han sabut gestionar estant a prop del client, coneguent el client, què vol el client, quines són les queixes, i llavors es tens darrere tot el personal per, si és normal el que demana el client, perquè n'hi ha que demanen desbarats avui en dia, però si és normal, doncs poder-lo atendre. Poder fer, de vegades dius, l'excepció confirma la regla. És a dir, en altres casos ho fem d'una manera, però hi ha un client que li agrada així de sa, i deia, per què això, li canviaran les coses? I això... és una gestió que, a part de moltes més coses, la gestió hotelera, han sigut molt forts. Nosaltres. I a tot això de la gestió mos ve a la banda més important d'una hoteleria, que és vendre. És comercial, clar. Perquè si no ho venem, pots gestionar molt bé, o pots estorjar del bé molt bé, que no et serveix de res. Aquestes han estat les dues grans eines que han duit a la hoteleria mallorquina a poder vendre-se bé, millor que els altres. Jo conec països, et diré, vaig estar... me van enviar a Jamaica, fer feina a Jamaica, i va ser la primera empresa europea hotelera que feia feina a Jamaica, i érem allà. Allà només hi havia hotelers jamaicans o americans, als Estats Units. I els vàrem fondre. Vàrem entrar i els vàrem fondre.
Ben fet.
Perquè ells, molts d'ells, vàrem haver de tancar, i alguns vàrem ser més vius, i se varen especialitzar. És a dir, quan ve un i en sap més que tu, tu t'has d'especialitzar. Uh-huh. Amb una branca, com ells s'especialitzaren, me recordo, havia l'Hotel Couples, que avui en dia nosaltres hem agafat i és Soli Adels, solo només adults. Hi havia hotels que se van especialitzar en hotel nudistes o altres especialitzacions. Uh-huh. Però diguem això, amb aquests tres punts és on vàrem avançar i han triomfat per tot.
I, Daniel, el que aquí hem dit sempre, evidentment, les Balears, el turisme, és el motor econòmic. Això ho sap tothom, i qui ho negui menteix. A partir d'aquí, però aquest motor, tu com ho valores? Com està aquest motor actualment? Jo... I quin tipus de motor estan parlant?
No tenim tots els ous dins del mateix paner. Què opines tu d'aquella paraula de diversificació?
Et diré que tot això ho veig molt malament. Fatal, horrible, horrible. Tu has dit tots els ous dins del mateix paner. I això és el que passa. Això és el que molts passa. És a dir, el turisme ha agafat tanta força que tothom s'ha aferrat en el turisme. Però és que el mateix turisme va atropellar tot. I això mos ha matat.
Anant massa aviat i és difícil d'aturar-se el cotxe.
Efectivament, anant massa aviat. I llavors la falta de responsabilitat de l'hoteleria. Aquí és un tema on vull ficar el dit, perquè és una veritat. És a dir, han confiat en altres de fora. Tot el que venia de fora era bo, i la nostra no era bo. Nosaltres, en els principis de l'hoteleria, menjàvem productes nostres, fets per nostres pagesos, fets per nostres ramaders. La llet era de nostres ramaders. El menjar també venia d'aquí. Moltes de coses que havien de mestre en els hotels se feien aquí, i tot era d'aquí. Això és un tema on, si m'ho anem políticament, és el gran error. Els polítics avui en dia el que demostren és que saben xerrar molt bé de temes necessaris i interessants, però se queda en discurs, en un sentit economia circular. Mm-hmm. I deia, això és una economia circular, si ja la tinguérem, ja la teníem, l'hem perduda, l'únic que hem de fer és tornar a ella. Els hotelers poden donar de menjar a tothom, a Mallorca, en els ramaders, en el camp, a indústria, a tot, poden donar a guanyar del bé a tot, però depèn d'ells. Uh-huh. I per això no me sembla bé.
I, Daniel, dins tot aquesta situació, turisme motoeconòmic, un turisme potent aquí a Balears, però, clar, els darrers anys, sobretot les darreres temporades, notam aquesta mancança de treballadors, que se parla només des dels hotels, sinó també de la restauració, amb conseqüències també d'aquesta falta d'habitatge que fa això, que aquell treballadors que venia a fer de temporada a la península no venen. Què està passant aquí? Tu com ho valores, aquesta mancança, també?
És un tema que no he de venir jo a descobrir el món, que sabem tots i ho sap tothom, és el lloguer. Aquí on mos mata un temps, Mallorca ha estat feina de temporada, per tant, hi havia moltes persones que venien de la península a fer feina, feien la temporada i tornaven. Clar, els lloguers no mos permeten.
Ja. I els salaris? S'estan adaptant en aquests lloguers? Els salaris del sector hoteler?
Aquí està. Que els salaris, els hotelers lluiten, hem de tenir en compte d'on venim els hotelers. Ja sé de mon pare que anava en esport, de Palma, a rebre els vaixells que venien de la península de persones que venien a fer feina.
Imagina't.
S'abareaven i anaven allà a cercar els treballadors per dur-los a l'hotel. I els treballadors arribaven amb la maleteta, i veien, men, que m'adones. Jo te donaré menjar i jo te donaré un llit per lleure. I això estava, i estava dins l'hoteleria. És a dir, l'hoteleria, l'únic, és que mos han passat tres pobles. No, que diuen, no ho podem arreglar, se pot arreglar si tornem arrere. És a dir, abans els hi donàvem. I ara, que han fet? Aquestes habitacions que hi havia pel personal, els han tomat i han fet més habitació per clients. Què passa ara mateix? Ara mateix està passant, qui és que accepta fer feina amb uns sous molt baixos, perquè la feina és forta, hi ha molt d'estrès, avui en dia hi ha més estrès contents que abans, una persona que li paguen ha de rendir molt més que no abans, és a dir, a nivell d'estrès, estic xerrant, i llavors ha de viure, ha d'estar de fora, i no hi està. I l'únic que fan és viure en una habitació que se les poden pagar. I això, els que ho accepten són moltes persones que venen d'altres països, que diuen, bé, aquí hi ha feina, aquí guanyes un dobbés, mos ficam un, dos, una família, una habitació d'un pis, fem uns anys o unes temporades i mos duim un dobbés. Això és totalment legítim, però el culpable d'això som els mateixos hotelers.
Sí, sí, sí.
És aquí on hi ha el tema de la responsabilitat i el tema on jo dic que hauríem de tornar enrere.
Daniel, fem una cosa, com que ja m'ho veuran, que hi ha molts temes pendents,
sí.
Amb en Daniel.
És que podríem parlar hores d'aquest tema.
M'ho ha obert una finestra que, sobretot des de la seva experiència, des del seu coneixement...
No, des del món de tot l'est.
Des de dins.
Des de
dins un hotel.
Tu i jo d'això no en sabem. No, ell, no. Els hotelers, ells se dediquen a això.
Per això, te convidam a fer més visites, perquè, sí. Evidentment, com dèiem, si el turisme marca Mallorca, sí. Idò, conversar sobre turisme també és interessant. Així que, Daniel, moltíssimes gràcies per aquesta primera visita.
A vosaltres, moltes gràcies per convidar i feliç d'estar aquí.
Gràcies, Daniel. Nosaltres ara parlem del nostre món de paraules. Avui parlem de l'esperanto.
El dia Mallorca i Vetres Ràdio.
Avui un món de paraules molt especial. Xavi Oliver, benvingut.
Jaume
com
Noguera,
estàs?
Molt bé. I aquest senyor com està?
Beníssim.
Beníssim.
Dic que és molt especial perquè... perquè... O on anem avui?
No queda molt clar, no queda molt clar. Vull viatjar, mem. No viatjar a un país, ni una illa, ni una serralada, no viatjar. Viatjar a un lloc que no surt als mapes, però que existeix arreu del món. És una llengua creada perquè tothom se pogués entendre. Avui parlem, efectivament, ho acabes de dir, de l'esperanto. I sí, l'esperanto és, efectivament, una llengua inventada. Però no pensis en una llengua falsa o de pel·lícula. Heu de pensar en una llengua creada amb una idea molt seriosa, que es fa possible que dues persones de llocs diferents es puguin trobar a mig camí sense que una tingui avantatge sobre l'altra. Però l'esperanto va néixer l'any 1887, quan un metge jueu polonès anomenat Ludwig Lecher Samenhof, d'acord, va publicar el primer manual de la llengua conegut com a Unua Libro. Ell vivia en un entorn ple de tensions lingüístiques i culturals i va pensar que una llengua neutral podia ajudar a reduir l'odi i els prejudicis. I el nom ja ho diu tot, Esperanto, que vol dir el qui té esperança, perquè era el pseudònim que va fer servir Zamenhof en publicar la llengua. Era, en el fons, una declaració d'intencions.
I quanta gent el parla, s'Esperanto, se sap?
Clar, això és difícil de calcular, perquè no és una llengua amb un estat a darrere que faci censos oficials, però se parla de... segons estudis que diuen que hi ha desenes de milers de parlants fluïts repartits arreu del món, i encara molta més gent que l'ha estudiat o el fa servir de manera ocasional, i sobretot ho han de dir gràcies a internet. I una altra dada curiosa, existeixen fins i tot alguns parlants nadius d'Esperanto, gent que l'ha pres a casa perquè els pares eren esperantistes de diferents països i el feien servir com a llengua comuna familiar. Imagina't, l'organització més important del moviment és l'Associació Universal d'Esperanto, que se va fundar l'any 1908, que coordinava activitats, trobades i congressos a escala internacional. I l'Esperanto com sona?
Amen.
Idò, així.
On casse de tu rencontillo que dejamos de la conmemoranta la sete caroy de la resolucio de UNESCO rilate favore al Esperanto. Mi lasas tici mi saluton esperante que tiu momento, tiu entusiasmo de la persona povas atingi multe aliae.
Agvo de la clara fonto.
Home, jo en tres paraules, però em pensava entendria més.
Jo també, jo també.
I estan parlant, clar, d'una llengua sense país.
Exactament, és aquí ve on se parla sociològicament, que és molt interessant, perquè l'esperanto és una llengua perquè, que no pertany a cap país, com des, no és la llengua de cap imperi, ni d'una potència econòmica, ni d'un estat dominant. Això fa que, quan dues persones se comuniquen en esperanto, hi hagi una sensació estranya, però també, ho diuen, preciosa, perquè ningú no juga a cases i ningú no té l'avantatge del parlant nadiu. Ningú no imposa la seva cultura com a superior. I per això, més que una llengua, l'esperanto és també una comunitat i darrere de l'idioma hi ha trobades internacionals, amistats, intercanvis i gent que se coneix d'un extrem a l'altre del planeta amb una idea simple, que és parlar en igualtat. És com un club mundial, però sense fronteres.
I això que és una llengua pensada perquè sigui fàcil d'aprendre.
Exactament, tot i que no m'entén res.
Sí, jo m'he quedat un poc estorat.
Exactament, és a dir, una de les grans idees de l'esperanto era que fos regular, i això és el que sorprèn més a tothom, que no hi ha excepcions estranyes, ni verbs irregulars, ni formes impossibles. I clar, de fet, la seva gramàtica és tan clara que se pot aprendre amb poques normes, i sovint resumides en 16 regles bàsiques. Per exemple, els verbs no canvien segons la persona. No és jo vaig, tu vas, ell va, sinó que és sempre igual. Per al del present fan la terminació as, del passat la is i del futur os. D'aquesta manera, el verb anar, que és iri, funcionaria si s'haguessin de traduir jo vaig, seria mi iràs, o jo vaig anar ahir, per exemple, mi iris, o jo aniré, mi iros. És a dir, tot ben net, tot ben regular, i és que és com si és un idioma divertit en què pots jugar i pots fabricar paraules com si fossi Lego. Per exemple, bo, bona seria bo, entesos? I dolent seria mal bona.
Mal bona, ah,
entesos?
Curiós, curiós.
Si varma és calent, mal varma és fred. Si amico és amic, amiquino és amiga. D'aquesta manera fan el femení.
Curiós.
Bueno, aquí no vos explicaré amb esperanto i tampoc espero que l'aprengueu, però bueno, això, perquè que comprengueu un poc com funciona el sistema lingüístic. És a dir, en quatre eines el que fan és construir tot un món lingüístic molt i molt interessant, i amb el qual el que pretén la gent és que s'entenguin més i millor, i sobretot sense imposar clar cap llengua damunt l'altre.
Molt curiós. Ara cap de saber quin idioma parlava en Jar Jar Binks de Star Wars, no? Perquè, mira, con amigo... No creus que devia ser això. Però no... Ara que sentim s'imagin, no... No hagués servit, veritablement, per evitar guerres, aquesta llengua.
Clar, és que figura't, Jaume, perquè a final del segle XIX i principis del XX hi va haver gent que, de veres, va creure que l'esperanto podia ser una eina per evitar conflictes, i de bon de veres que ho pensaven. La idea era tan senzilla com poderosa. Si mos entenem millor, mos ho diran manco. I clar, si tots tenim una llengua comuna neutral, ningú no se sent inferior ni obligat a renunciar a la seva.
Clar.
Bueno, és una utopia d'aquest senyor en Zamenhof. Però clar, això no sortia de no res, perquè aquest senyor, aquest polonès, va créixer en una ciutat, com comprendreu, on convivien comunitats que parlaven idiomes diferents, i on massa sovint la llengua era una frontera. Ell va veure de ben jove que moltes disputes no començaven per grans ideologies, sinó que eren més per petites coses. Una paraula malentesa, una befa, un... Aquests són els nostres contra... Aquests són els altres.
Ja.
I per això va imaginar una llengua que no fos una bandera ni una arma, sinó que fos un pont, precisament. I, de fet, l'esperanto va créixer molt ràpid. A començaments del segle XX ja s'organitzaven trobades internacionals, i el primer congrés mundial d'esperanto se va celebrar el 1905. Gent de països que difícilment haurien compartit taula, allà mateix se trobaven parlant el mateix idioma, la mateixa llengua, i no només per xerrar, sinó també per traduir literatura, crear revistes, compartir idees i demostrar que era possible una comunitat global abans que existís internet. Però clar, justament per això l'esperanto també va incomodar. Mm. Va incomodar molta gent. Hi va haver règims que el miraren amb sospita, perquè una xarxa de persones connectades entre països, que es comuniquen sense control, Com comprendreu, fa por als que volen fronteres estrictes i obediència. En alguns moments de la història, parlar esperanto va ser considerat una cosa molt estranya, sospitosa, fins i tot la varen qualificar com a perillosa perquè representava una idea massa lliure i sa gent parlant entre ells sense permís, sense jerarquies i sense un estat darrere. I aquí hi ha el detall més interessant. L'esperanto no va ser perseguit perquè fos només una llengua, sinó perquè era una manera de pensar.
Clar.
Una llengua que no venia amb un exèrcit, ni amb un mercat, ni amb un poder, sinó que amb un missatge molt clar i compartit per aquella gent que el xerrava, i és que tots poden ser iguals en una conversa. És a dir, el somni d'una llengua per unir no només era ingènua, sinó que era valenta, i per això mateix també va incomodar a tota aquella gent que es té més còmoda quan la gent s'apareava i quan hi havia de qualque manera certa divisió. Molt bé, i aquí, clar, és quan ve el gir modern. Avui, què passa avui? Avui amb internet l'esperanto ha viscut una segona vida. Ja no és només una idea del passat, sinó que és una llengua que se practica en comunitats online. Continuen les trobades internacionals, hi ha vídeos, hi ha fòrums, hi ha aplicacions per aprendre'n. Perquè al final l'esperanto sempre ha estat això, gent que no s'ha vist mai, però que de qualque manera se pot entendre gràcies a una comunitat, i gràcies al senyor Samenhof, que un bon dia se va il·luminar i va decidir crear aquesta llengua del no-res amb un objectiu molt clar, que és teixir ponts. I fins aquí l'esperanto d'avui, i si vols, Jaume, tornam, perquè avui en realitat no hem viatjat a cap país.
Cert, però bé, so de l'avió aquí a Mallorca el tenim molt per mà, no? No és així.
I efectivament, amb en Jaume Noguera com a pilot d'aquest avió...
Copilot de tu.
Hem viatjat a l'esperanto, que és una llengua que no té terra, però que té persones. Una llengua que va néixer com un somni d'igualtat, amb una gramàtica pensada perquè ningú no se senti inferior. Hem vist que és regular, senzilla i sorprenentment viva, i que encara avui hi ha gent que la parla per una raó preciosa, que és connectar el món amb el món sense que ningú s'imposi. Perquè a vegades el més revolucionari no és cridar més fort, sinó trobar una llengua en què tots parlam al mateix nivell. I tal vegada, dins aquesta idea tan simple, encara hi ha un punt d'esperança.
Esperança, esperanto. Tanta sort, els idiomes sempre serveixin per unir i mai per separar, perquè han de ser mitjans de comunicació, d'entesa, de diàleg, de concòrdia i d'acord, perquè per això hi ha els idiomes, perquè ens puguem entendre. Molt xulo, això de l'esperanto, sense viatjar enlloc.
Exactament, i a totes parts del món. Coneixes qualcú?
No.
No, jo tampoc.
De menut, ma mare me van parlar, perquè ma mare m'ensenyava moltes coses, però era broma, quan t'he dit allò de mira el programa ràdio, que m'ha recordat amb en Jar Jar Binks de Star Wars. Però molt interessant, molt interessant. I mira, Zamenhof ho va intentar, però ara és el moment que a través d'internet nesqui aquesta llengua d'unió, perquè les llengües han de servir per unir.
I si qualcú està interessat en aprendre esperanto o saber-ne una mica més, penseu que internet té tot una comunitat que t'ho facilita, en pots aprendre de mil maneres, i bueno, ja ho heu vist. Ara mateix, avui per avui, el Manco, jo i en Jaume no som capaços d'entendre'l.
No.
Tal vegada que vostre vol trot sí, però bueno, que ja ho diuen, que és molt fàcil, en 16 regles senzilles, el podeu arribar a entendre, a parlar, i bueno, tal vegada trobeu aquí un hobby i us podeu comunicar.
A mi m'ha agradat això que no hi conjugacions. Jo, ir, mi,
exactament.
Ir. Com els indis de les pel·lícules de convois.
De convois, convois. M'ho predic, sempre deia, vaig a veure una pel·lícula de convois.
De convois.
I jo no mai havia entès d'on venia aquesta paraula. I saps d'on ve?
De la pel·lícula convoi i des cowboys.
Des cowboys, una de cowboy.
De cowboys, però és que n'hi havia una que se deia, titulava convoi, i el senyor Mallós ho mesclava tot. Fantàstic.
Molt bé, Jaume.
Bueno, gràcies per l'esperança de ser esperanto. I acabem aquest darrer minut i mig amb un dels nostres grups preferits, Supertramp, Give a Little Beat, que segur que a en Bernat Nadal també li agrada. Salut a tothom, vos deixem d'aquí un minut i mig en les notícies. Gràcies, Xavi.
Adéu.
Come along way.